Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
La història també la construeixen les personalitats discretes, humils i prudents, acostumades a quedar en segon pla, però igualment imprescindibles pels personatges públics a qui donen suport. Aquest és el cas de Dalmau Costa, vinculat a Esquerra Republicana de Catalunya des de la Fundació, que el 1932 va esdevenir el primer cap de cerimonial del Parlament i en esclatar la Guerra Civil també ho va ser de la Generalitat. Obligat a emprendre el camí de l'exili, Dalmau Costa es va veure obligat a començar una nova vida a Mèxic, on també va demostrar ser tot un pioner de les relacions públiques. Dalmau Costa i Vilanova va néixer l'any 1902 al Port de la Selva, on la família tenia una fonda, que va acabar esdevenint l'Hotel Comerç. Després d'un pas fugaç pel seminari de Girona, els contactes amb els cercles republicans de Figueres li van despertar l'interès per la política. Va esdevenir amic íntim de Josep Tarradellas i home de confiança de dos presidents de la Generalitat, de Joan Casanovas, que va assumir el càrrec de manera interina després de la mort de Macià, i també de Lluís Companys. Abans de la seva arribada al govern català i al Parlament, no existia un càrrec com el seu, el d'algú destinat a qüestions cerimonials. A partir de 1944, Costa i la seva dona, l'actriu Emma Alonso, van aconseguir prosperar i convertir-se en un dels principals mecenes culturals de l'exili català. Des del temps de la República s'havia acostumat a ser entre bambolines i exercir com a solucionador. Ara també li tocava ser una mica més en primer pla, encara que no fos en l'àmbit polític. A Mèxic, Dalmau Costa va seguir ocupant-se d'aspectes protocolaris i a més va fer carrera en el món de la restauració. Primer com a soci del seu germà Tonet i després amb la inauguració en solitari del restaurant Ambassadeur. Va morir a Ciutat de Mèxic el 1974 sense haver flaquejat ni un sol moment en el compromís amb les institucions nacionals catalanes. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, què tal?
Mai m'havies parlat d'en Dalmau Costa, Josep Maria.
Això... No t'havia parlat del Dalmau Costa. Havia sentit parlar del Dalmau Costa, l'havíem, amb els diversos llibres que s'han fet, diguem, de l'època republicana a Catalunya, de com cap de cerimonial. A Mèxic, amb tots els exiliats, tots els anys que vaig voltar per allí, buscant documentació, havia sentit parlar molt d'ell i fins i tot veïnar a l'hotel El Lago, que és la seva gran creació.
És un dels restaurants que va tenir.
Però no en tenia gairebé ni idea de que més allà que fes jugués cartes polítiques entre amics i coneguts, això sí, però que tingués tant pes polític la seva trajectòria i la seva vida, fins que no he llegit el llibre del que avui parlarem,
el
la veritat, no sí. Te'n podia parlar perquè ho ignorava tot. Això és el valor de la recerca, ho ignorava. Bueno, la gent tampoc t'ho explicava, la gent explicava el gran triomf, bueno, no us ho podeu imaginar, qui no ha viscut, quina mena de restaurant és a Mèxic, eh? No tot són...
Els restaurants del Dalmau Costa, sí.
No tot és això del menjar, el típic menjar mexicà que a vegades t'aixeca de la cadira el que pica, eh? Depèn de cadascú això, eh? Sinó allò és d'un luxe al nivell d'algun dels clients que ja parlem de que va tenir, eh? Al nivell del Kennedy, dels germans Marx, del Harpo Groucho Marx, sí. Del John Wayne,
de Cal i els seus germans,
del De Gaulle, de tots els presidents de Mèxic, etc. Això és el restaurant amb el qual, doncs, convidat per un exiliat, però que em va parlar d'ell, per cert, que el coneixia, eren amics, però la visió política la desconeixia.
Doncs qui ens en parlarà d'aquest personatge, d'una banda fascinant per el món de relacions públiques i tot el que comporta, més el pes polític, és el doctor Lluís Burillo, doctor en comunicació social per la Pompeu Fabra i llicenciat també en història de l'art i en periodisme. I és autor d'un llibre publicat per la Fundació IRLA, Dalmau Costa, mestre de cerimònies de dues nacions. Doctor Burillo, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres a l'Enguàrdia.
Moltes gràcies a vosaltres. nosaltres.
Dalmau Costa no és un nom que quan mires una mica la història de la República, la història de la Generalitat, la història fins i tot de l'exili, no és dels noms que més destaca, ni molt menys. I en canvi, pel que deduïm i avancem al llibre, va tenir un paper molt més clau del que se sabia, almenys fins ara, o almenys s'intuïa fins ara. Va ser volgudament discret Dalmau Costa o les circumstàncies el van portar a no aparèixer mai en primer pla?
Sí, de fet, ell va fer honor al seu tipus de... a la seva feina, a la seva ocupació, i que seria el que avui coneixem com a cap de protocol. Una denominació que està canviant per passar-se a dir-se cap de relacions institucionals, però que en el temps de la República es deia cap de majordomia i cerimonial. És igual, la feina
igual, sí.
Sempre és la mateixa, que és la d'assistir aquelles autoritats que t'han donat la confiança perquè els hi facis de secretari personal, això, assistent, organitzador, gestor, etcètera, etcètera. Llavors, és una figura que ja de per si mateixa requereix una discreció. I en Dalmau, doncs, era l'home ideal, i qui el va descobrir, que és en Josep Tarradellas, descobrir, ja m'enteneu, professionalment,
sí.
doncs va veure aquestes qualitats i el va dir: tu vine al meu costat, que jo necessito gent com tu.
Anem a parlar de la trajectòria d'aquest personatge, perquè crec que se'l pot definir com a personatge, sens dubte.
Totalment.
Ell neix a Port de la Selva, ja a una casa en fonda. O sigui, per tant, el coneixem de l'hoteleria i el tenia mamat directament. Era una tradició molt llarga, la seva família, o això, i ell hi va treballar, o simplement els pares feien això i ell es dedicava a altres coses?
A veure, la família d'en Dalmau no és una família qualsevol, en tant que el pare té una feina que no és manual, no sabem si és comptable o fa alguna cosa de papers, i la mare és una dona lectora, molt devota, molt catòlica, però és una persona que llegeix. I que, per tant, en un context com el del Port de la Selva de principis del segle XX, que, bueno, ja en parlarem, però en Segarra retrata també en els seus textos...
Sí, el Cafè de la Marina, etc.
Exacte,
sí,
no? Perquè és un lloc...
Personatges... Sí,
és un lloc difícil, és un lloc agrest, és un lloc...
A l'altra punta del món.
Exacte,
clar, és
no?
Que ara tenim la visió d'un Port de la Selva o Cadaqués o altres indrets propers, d'un cert luxe, on es viu bé la gent que hi viu habitualment, i si no hi estiueja perquè és un lloc especialment agradable, però, és clar, a principis del segle XX devia ser duríssim, la vida
sí.
Molt aïllada i amb condicions econòmiques molt precàries.
Com dic al llibre, era la gent es dedicava a l'agricultura o a la pesca en un lloc on no afavoreix ni l'agricultura ni la pesca, perquè vull dir, cap de les dues tasques són unes tasques fàcils o agraïdes de fer en aquell racó de món, que podríem dir, no? Llavors, la família d'en Dalmau... sí que es veu que l'àvia l'àvia ja havia iniciat un negoci de restauració. I, bueno, vulguis que no, doncs un negoci de restauració en un paratge com aquell ja és una altra cosa, val? Ja no ets el pescador, ja ets alguna cosa més, no? I la mare, doncs clar, el noi que veu que treu més o menys bones notes als estudis l'envia al seminari de Girona pensant que potser en farem un home de profit, no?
O sigui, el farem capellà.
Segurament.
Aquesta és la idea de fons. Era l'única manera de prosperar aquell principi de segle al Port de la Selva i altres indrets així?
Per famílies humils sí, com aquesta, sí.
Era un somni de moltes famílies, sí. Bueno, és mossèn Cinto, també. Uns quants anys abans, però mossèn Cinto, verdad que també és el mateix.
Per tant... portar Dalmau, aquell jove que destacava, portar-lo al seminari de Girona, era un salt endavant. Però no sembla que Dalmau Costa exercís molt de capellà, eh? No va arribar, diguéssim.
No, ell era creient, però no va ser mai devot com la seva mare. O sigui, ell no va perdre... En el seminari diu que no perd la fe. Mal, però sí que perd la vocació.
Cosa que és molt, perquè molts entraven al seminari forçats i perdien vocació, que no l'havien tinguda mai, i fe, ja posats a fer, i no és el cas d'en Dalmau Costa.
Sí, sí. El bo del seminari és que en Dalmau adquireix una base humanística, bueno, doncs com tants seminaristes, no? Un llatí, un grec, la història d'Espanya...
Superior al que podia tenir a l'escola de Port de la Selva, sense dubte.
I ell s'hi està 4 anys, en aquells estudis que duraven, eren gairebé eterns, aquells estudis, fins que t'acabaves ordenant sacerdot. Ell s'hi està 4 anys i acaba, doncs, abandonant, no? Clar, hem de pensar també en aquella Girona, aquella Girona...
Bueno, grisa i trista.
Grisa trista i negra, no?
Que deia... Trista i gris. Trista sí. I gris que deia el Narcís Jordi Aragó.
Exacte. Doncs és, segurament és això el que ell es va trobar i que en Segarra retrata també en el llibre All i Salobre, que és una biografia encoberta d'en Dalmau Costa, no? Perquè en llargues... En els anys posteriors, en llargues converses que van tenir ells dos, que eren molt amics, doncs en Segarra li demanaven Dalmau que li expliqués com era aquella experiència per, al cap i a la fi, que va fent aquesta novel·la d'un bailet d'un poble de la costa, de l'Empordà, que es diu Quimet, i que no és res més que un alter ego d'en Dalmau Costa, que és un noi que va al seminari, que acaba perdent també la vocació. És una història molt dramàtica, però que ens serveix molt per entendre com vivia aquest Dalmau, no? Que estava, aquest bailet que està pendent de veure com m'oriento a la vida, què seré a la vida, què faré a la vida a partir del que visc, d'allà on vinc i del que he après, no?
Ell abandona el seminari, la qual cosa devia ser una decisió complicada, no devia ser senzilla, sobretot per la família que li havia posat, no? Amb quina edat estem parlant? Quants anys té, més o menys?
Ell entra al seminari als 12 i se'n va als 16.
Per tant, és jove, però en aquell moment ja era un home que ja podia...
I tant.
Ja podia treballar i fer vida, diguéssim, no?
De fet, si em permets, la seva estada al seminari coincideix amb la Primera Guerra Mundial, del 14 al 18. Són els anys que està allà. I llavors, clar, ell ha de fer alguna cosa... Ell ha de treballar, o sigui, quan acaba el seminari, ha de treballar d'alguna cosa. Fa de barber al poble, però, evidentment, això no li interessa en absolut. Li interessen les revistes que arriben a cal barber...
Que era el punt, era gairebé la biblioteca popular als pobles petits.
Exacte.
On tot es discutia.
Una d'elles, Ressorgiment, del Hipòlit Nadal.
Hipòlit Nadal, que és un... i Mallol.
Exacte.
De l'Argentina.
Un salvatà que havia marxat a l'Argentina feia pocs anys i que tothom al poble el tenia molt, molt, molt ben valorat. I clar, és el que importa, és curiós, des de l'Argentina importa el catalanisme i les idees catalanistes al Port de la Selva a través d'aquesta revista que es diu Ressorgiment, no? I en Dalmau, clar, també té parents, ja sabeu, allò és molt a prop de la Catalunya Nord, i té parents en el món de la duana, en el món, diguéssim, dels serveis duaners, i allà és on farà els seus primers, les primeres passes professionals en el món de... d'això,
del comerç,
diguéssim, internacional, per dir-ho així.
Aquestes primeres passes, clar, ja estem parlant dels anys 20, en definitiva, el moment en el catalanisme és també particular, entre altres, sempre ha sigut un moment particular la vida del catalanisme, per cert, però estem parlant de moments d'enfrontaments, sobretot patronals i de sindicats amb la CNT, molt grans, i el Sindicat Lliure per part de la patronal, moments de la dictadura del Primo de Rivera, moments en què el catalanisme no té molt clar si ha d'avançar per una via militar o per una via... És el moment de la independència d'Irlanda. Hi ha molt conflicte. On se situa aquell jove Dalmau Costa amb tot aquest desgavell, perquè no es pot dir d'una altra manera, sí, que hi ha en el moment?
Ell ideològicament té tres potes. D'una banda, veu de la proximitat amb Figueres, veu del federalisme, del republicanisme federal de Puigpujades, d'una banda. Allà, Figueres, a més, ell hi té un cosí, que és en Martí Vilanova, que també serà un destacat, diguéssim...
Activista,
per dir-ho així. Té relació amb en Jaume Miravitlles, segurament també coneix en Dalí en aquell moment.
També activista, el Jaume Miravitlles, després ho dissimularà, però...
Sí, bastant més jove que ell, però es porten uns 4 anys, però allà hi ha aquest caldo de cultiu, no?, d'una banda. De l'altra, aquest nacionalisme de l'Hipòlit Nadal, que dèiem, de la revista Ressorgiment, i finalment, clar, a partir dels anys 20, amb això que en direm el separatisme d'en Macià, no?, perquè hem de parlar en aquests termes, i llavors això a ell li costarà, doncs, 3 vegades l'exili durant els anys del primoriberisme, no? Ell se'n va a França 3 vegades i fins i tot està a Bèlgica, tot i que no tenim... L'única constància documental és un paperet de l'exili mexicà que diu que ell ha estat a Bèlgica. Clar, si ha estat a Bèlgica, entenem que formava part del pinyol...
Del Macià,
no?
Que estava allà exiliat, sí.
I clar, ell els coneix a tots. Coneix en Gasol, coneix en Roc Boronat, coneix a tota la colla, coneix en Carni Ribalta, coneix... Però en els documents no hi consta. I per tant, ja veiem aquest Dalmau sempre discret, sempre en segon pla. No el veiem a les fotos, no el veiem en els papers. Hem remenat cel i terra per veure si ens surt aquest...
I no surt.
En els comitès de Puigcerdà, a tot arreu, i no hi ha de Perpinyà.
I no serà que era poc important? No, vull dir que, clar, que no és només de vegades, no és una discussió, sinó que tampoc no podia... No ho sé, eh? No.
És molt jove, però en Miravitlles es significa molt més que ell, val? I és encara més jove, però ell segurament està al darrere ajudant, i de fet sí que tenim constància que a la frontera, a la duana, ell fa un paper, diguéssim, de facilitador, tant de portar missatges clandestins d'una banda a l'altra, com d'ajudar la família Macià a travessar la frontera per anar a supervisar la finca de Lleida. O sigui, ell està allà donant un cop de mà, no? I per tant ja comença a significar-se com una persona que ens ajuda, que ens dona suport, però que no ens llegirà un discurs abrandat com faria en Gasol, que és, és la cara, diguéssim, pública.
La flamarada.
Exacte, no?
Aquests anys són molt importants per la història política, perquè són els anys intensos de la dictadura de Primo de Rivera, però també, i molt important també, la seva degradació. La degradació de la dictadura de Primo de Rivera potser és tan més important que no pas la mateixa dictadura, perquè és un procés que, a més, no passa d'un dia per l'altre, sinó que ben bé és un any i mig, dos, tres, que va degradant, i que per molts representarà un factor de conscienciació política molt gran. Què fa Dalmau Costa? Amb què treballa en aquest moment?
Bé, a França no sabem a què es dedica, perquè ell a França hi està ben bé 5 anys. El que sí que sabem és que de França tornarà educat. Educat en la bona taula, educat en les maneres, educat en el bon vestir, val? I educat en la llengua, evidentment. I ja se sap, qui trepitja França i qui s'està un temps a França, torna canviat, com és lògic, no? D'idees, de manera de fer, etcètera, etcètera. Per altra banda, ell s'ha relacionat, abans de marxar, amb la Joventut Nacionalista de la FALS, on suposem que allà ha conegut en Tarradellas...
Sí, que n'era membre important.
Per tant, estem veient una persona que s'està formant, que està embullint tota una sèrie de coses dintre seu, i que tot el tema de la dictadura de Primo de Rivera amb ell l'acaba cada vegada posicionant d'una manera més decantada cap a aquesta òrbita de Macià i del que acabarà sent Esquerra Republicana de Catalunya. Amb aquest catalanisme fervent que ell ja sent, no?, des d'aquests anys. I res, serà acabar l'any 30 la dictadura i ell aterrar a Barcelona disposat a menjar-se el món.
Clar, perquè la dictadura acaba el gener del 29, però diguéssim, hi ha un període bastant confús, que ara no entrarem, en què s'allarga pràcticament fins a les eleccions d'abril del 31, amb una semidictadura.
La dicta blanda.
Per això, que és un moment en què tornen molts exiliats, una mica com va passar amb la transició després del franquisme, en què no estava clar si no et detenien o no, però ja hi comptaven que no els detendrien. Doncs una mica aquest és el mateix període similar que succeeix a l'any 30, bàsicament 30 i principis del 31. Dalmau Costa s'instal·la a Barcelona, però ja forma part del nucli que fundarà immediatament Esquerra Republicana al cap de molt poc temps?
Així és, sí. I ell, de fet, participa a la conferència d'esquerres del març de 1931. I allà, doncs, hi juga un paper determinant, perquè sabem, per les cartes que s'enviaran anys més tard amb en Tarradellas, que gràcies a en Dalmau Costa, en Tarradellas no va marxar d'una de les taules de negociació d'aquesta conferència d'esquerres, que agrupava tantíssima gent diversa, de casals, d'agrupacions, de partits, i clar, en Tarradellas estava allà, diguéssim, una mica representant la gent que dèiem abans, no?, de la Joventut Nacionalista de la FALS. I llavors en Dalmau convenç en Tarradellas perquè no marxi emprenyat d'una d'aquestes taules de negociació on, pel que sembla, no s'havia arribat a determinats acords, no? I per tant, ja comencem a veure una altra vegada, no?, aquest paper d'un Dalmau que està al darrere, que ajuda, que convenç, que llima divergències.
Diplomàtic.
Un diplomàtic, exacte.
Probablement influït pel temps d'exili a França i Bèlgica durant la dictadura de Primo de Rivera, quan Dalmau Costa s'instal·la definitivament a Barcelona als anys 30, es vesteix i es comporta com un dandi. Tot i que encara treballava com agent de duanes, qui se'l creués pel carrer podria pensar que era un escriptor o un intel·lectual de prestigi. Aquesta és la imatge que ens queda a partir de les diferents descripcions que en va fer el seu bon amic Andreu Avalís Artís, Sempronio, en articles publicats originalment en castellà al setmanari Destino i a La Vanguardia entre els anys 60 i 80.
Dalmau Costa és ambaixador de l'amistat i de la cortesia. Ambaixador nat. Ho era per l'esperit. Pel que fa al físic, dubto que ho discutís mai ningú. En Dalmau Costa va ser un dels últims en dur barret fort a Barcelona, quan apareixien ja els primers brots del sense barretisme. El barret l'acompanyava indefectiblement el bastó de cap d'ivori, guants, botins i cigar habà, el cigar que duia permanentment als llavis i que era la seva bandera. L'encenia amb la calma i parsimònia pròpies d'un ritual, amb el sibaritisme dels fumadors d'abans de la Belle Époque. El seu eclecticisme no coneixia límits. Amb la mateixa eficàcia organitzava una festa de societat, una lectura poètica, una partida de pòquer o un acte cívic. Aquest Dalmau ens era la quintessència de l'Empordà, fatxenderia inclosa, que s'assimilava a la Rambla de Barcelona, amb l'ambient polític i literari, amb el teatre en català. Ha estat d'aquells catalans formidables, amb una amalgama feliç de seny i de rauxa que els confereix categoria internacional. En els ambients duaners de Barcelona, on es movia professionalment, eren populars la seva ufania, el seu barret, les sabates, les seves qualitats de gourmet, el seu habà, la seva impassibilitat com a jugador de pòquer i, és clar, la seva adhesió incondicional a Tarradellas.
En Guàrdia.
Estem aquí a l'Enguàrdia parlant de Dalmau Costa amb Lluís Burillo i amb en Josep Maria Soler i Sabater. Dalmau Costa, un personatge relativament desconegut, però de cabdal importància. Quan arrenca, doctor Burillo, la Generalitat Republicana, de seguida se'l crida a Dalmau Costa a participar-hi en aquesta nova Generalitat, aquesta nova administració tan estranya en aquells moments, tan fora dels paràmetres habituals que s'havia seguit fins aleshores a la política espanyola?
Sí, de fet, tot estava per fer, no? Uh-huh. I el primer lloc que ocupa ell el posaran, diguéssim, de director general de duanes perquè
és el que sap.
És el que ha fet abans, no? Però ràpidament, quan en Tarradellas rep l'encàrrec d'en Macià de buscar un espai per la nova cambra catalana i de condicionar-lo i, de, a més, dotar-lo de personal, doncs ell crida en Dalmau i li diu: escolta, et vull aquí, et vull organitzant això, et vull de majordom. En aquell moment se li deia amb aquest nom, com hem dit abans, no? Majordom, que al cap i a la fi era com un bidell d'alta graduació, no?
Sí, però, sí, sí, és això.
Però, clar, això. Aquests majordoms van evolucionant perquè també està evolucionant la comunicació política, està evolucionant la comunicació social, és un temps de gran efervescència, és un moment, diguéssim, hi ha molta premsa, hi ha molta necessitat d'atendre la premsa, i en Dalmau farà fins i tot de cap de comunicació. Val. Però no avancem esdeveniments.
Sí, sí, sí.
En Tarradellas el crida i en la inauguració del Parlament del desembre del 32, doncs, el nou cap de cerimonial de majordomia i cerimonial del Parlament de Catalunya serà en Dalmau Costa, el primer cap de cerimonial que tindrà la Cambra Catalana.
I Perdó, endavant,
al seu costat tindrà gent, doncs, això, no? com en l'oficial major, Soldevila, en Carles Soldevila.
Sí. I germà del Ferran Soldevila.
Ah, exacte. Sí, sí. I, bueno, faran un equip molt potent, perquè també, bueno, entre diputats, gent que escriu al diari de sessions, que seran personalitats importants en el món de la literatura, en el món... Bueno, allà s'ha fet un equip extraordinari. En Dalmau no té els estudis que li requeria la posició, però té la confiança.
I habilitat.
I té l'habilitat.
Quin tipus de protocol pensa? Perquè, és clar, ara ja ho trobem tot d'allò més normal, que si en aquests moments la presidenta del Parlament diu no sé què, aleshores seuen i la mesa, i llavors entren en un determinat cerimonial, i el dia de constitució del Parlament... Tot això ho tenim molt assumit, que ho hem vist molt sovint a la televisió, Catalunya Ràdio ho ha explicat moltes vegades, una cosa ben habitual. Però això es va fer de vell nou. Ningú s'havia imaginat com havia de ser un Parlament català, que no existia res similar des de 1714, similar, que no era ni el mateix, amb protocols totalment diferents, amb una legalitat republicana també nova dins de l'estat espanyol, etc, etc, etc. Què es va imaginar? Què va ser part de Dalmau Costa i què va ser fruit de la casualitat?
I més tenint en compte que venim de que l'única institució que hi ha a Catalunya és la Diputació de Barcelona, dels anys 20, que és un organisme, bueno, ja se l'ha desposseït de tot i se l'ha, diguéssim, tornat gairebé monàrquic, no? És un organisme...
Sí, sí. Provincial.
Provincial.
Depèn absolutament de Madrid.
I el protocol que s'hi treballa és un protocol ranci, antic, decimonònic, vull dir, és una cosa que, clar, no la poden agafar de referent. I llavors, clar, tenim gent com en Dalmau i tots els seus companys, però també tota una generació de periodistes que empeny, que volen canviar, que volen un protocol laic, que volen un protocol o que volen una comunicació institucional apropada al poble i no al servei d'unes forces vives, d'una església, d'una monarquia, d'un... No, és un protocol molt proper, i en això hi ajuda també la personalitat d'en Macià, que és aquest home que es passeja al país, que el trepitja, que després no fa grans discursos, ja tenim en Gasol, no?, com dèiem abans, però en Macià és aquesta persona que està a prop de la gent, no?, i que camina tot el país, no? Llavors, aquesta institució, aquesta presidència de la Generalitat, presidència del Parlament, aquesta cambra catalana, aquestes institucions estan posades, diguéssim, s'han aproximat a la gent gràcies a la feina de persones com en Dalmau Costa, no? Que, tot i que d'una banda diuen, ei, els diputats han de vestir bé, ei, aquí hi ha d'haver una etiqueta, ei, aquí hi ha d'haver unes formes que no es poden perdre, al mateix temps estan dient, mira, per exemple, el dia de la inauguració del Parlament, el 6 de desembre del 32, doncs hem de posar una grada pel públic. I hem de poder deixar les persones que s'apropin, que s'atancin. I hem de poder fer, diguéssim, passacalles o desfilades. Hem de poder fer que el president vingui des de la plaça de Sant Jaume amb el seu cotxe descobert i que
arribi
la gent el vegi.
Arribi a la porta, clar.
Clar. I, a més a més, hi ha d'haver l'exèrcit, d'acord? Però també posarem uns avions que sobrevolaran el Parlament aquell dia i, bueno... posarem uns domassos, el que ara és normal i
sí, que
tradicional.
No trobem res diferent de qualsevol altra institució i, en canvi, ho té.
I la gran diferència és que ara està al servei d'una institució popular. I abans havia estat al servei, doncs, de la monarquia o d'una altra...
En aquest sentit, la feina de Dalmau és rebutjada per membres del govern de la Generalitat o per membres d'Esquerra. Recordem que Esquerra Republicana, ara tenim clar que és un partit, però en aquella època sí que ho era, però era una barreja, un poti-poti d'interessos diversos, visions del món diferents.
Casinos, clar, centres federals...
Sí, era més proper a una mena de moviment popular que a un partit. I, és clar, això vol dir que opinions en devia haver-hi de tota mena. Per tant, no sé si la feina de Dalmau va ser apreciada universalment de manera positiva.
De fet, qui em fa més sorna és la premsa satírica.
Això és la seva feina. Els Polònia de l'època, no?
Exacte, sí, sempre diuen...
O alguna pregunta més, sí.
Sempre el dibuixen malhumorat, corrent pels passadissos, escridassant els diputats que llencen la cendra sobre les catifes, o escridassant els fotògrafs que fan fotografies dins de l'hemicicle, que estava prohibit els primers anys fer fotografies a dins de la cambra catalana, no? I el dibuixen així, no? Però al mateix temps també el retraten com un home molt ben vestit, que... I clar, aquest exemple, hi ha gent que el pren, no? Entre elles mateix, que no ha viscut una formació ni tampoc ha viscut a l'estranger com en Dalmau, doncs és un dandi de cap a peus, no?
Sí, sí.
I llavors hi ha tres o quatre personatges que, bueno, que destaquen en aquest sentit. En Companys, per altra banda, a la seva vestimenta, a la seva indumentària, és tot el contrari.
És molt sapastre.
És molt sapastre, és desmenjat, se'n riuen del mocador que li penja de la butxaca, que li cau...
No era elegant, Companys no era un home elegant per natura, així com Macià ho havia estat, perquè també tenia una tradició d'uniformes, i això, vulguis o no, marca, i també de família més benestant. Companys era un advocat de brega, i això i havia passat per presó, i havia relacionat amb sindicalistes. Sí, era una altra manera de viure la vida, no? Llavors això també el feia amb un estil totalment diferent.
Doncs aquesta diversitat que té el partit, no?, també hi és a la cambra catalana, no? I clar, els sectors més conservadors de la cambra, doncs, vestiran millor per tradició, per família, però sobretot aquesta polèmica apareixerà amb el temps de la guerra, quan dins del govern entren pues això, l'esquerra llibertària i tal, i allà ens trobarem gent amb granotes, gent amb abrics de pell, gent amb casaques, i allà la cosa... Però, clar, també en Dalmau haurà d'adoptar un perfil baix perquè no està la qüestió com per anar fent...
La vida parlamentària gairebé va desaparèixer.
Desapareix, i per tant, és un protocol diferent, no? El que vindrà durant la Guerra Civil.
Durant la guerra, el seu paper continua sent com a cap de protocol del Parlament, o canvia, o...?
Clar, el Parlament cessa tota activitat, només hi hauran dues sessions durant tots els 3 anys de la guerra, i llavors en Dalmau queda una mica com a majordom, cuidant, diguéssim, de l'edifici, de que tot funcioni, no? Però serà requerit a la Generalitat de Catalunya, perquè el cap de protocol de la Generalitat de Catalunya, que era l'Antoni Rubí i Sureda, doncs un home catòlic, de dretes, monàrquic, molt discret i molt, molt professional, haurà de fugir perquè...
Perquè la situació ho demana.
Perquè li va la vida. Bàsicament.
I per tant passa a treballar per Companys.
Exacte, sí. Però passa també d'una manera interina, més o menys temporal. Es fa una comissió de serveis, perquè ell és funcionari de la Generalitat i per tant pot canviar de destinació, però s'hi estarà poc temps. Per això que us deia, que el protocol en aquell moment passa a un segon pla, l'organització de cotxes, de xofers, ja és una cosa que fan... diguéssim, els assistents, els secretaris, i ell, bàsicament, estarà al costat d'en Companys per assistir-lo en allò que calgui, sobretot en les relacions amb Madrid i amb el govern d'Azaña, que és allà on en Dalmau accelerà. Ha quedat molt poca cosa escrita, perquè, clar, aquests personatges no... Però l'Azaña el cita manta vegades a les seves memòries, amb en Dalmau Costa. El senyor Ribas Xerif, cunyat de l'Azaña, també el cita diverses vegades, i, per tant, ostres, citar un majordom, diguéssim, vol dir que aquest majordom havia fet alguna cosa.
Tenia una certa significació política.
Exacte. Un detall, en Dalmau serà el responsable de condicionar les estances de Manuel Azaña al Parlament de Catalunya quan el govern de Madrid s'instal·li a Barcelona.
Gràcies al diari de Tonet Costa, germà petit d'en Dalmau, podem conèixer les vicissituds de la fugida cap a l'exili un cop consumada la derrota republicana de 1939. A l'entrada del 29 de gener, Tonet esmenta el seu germà i fa referència al cor de Francesc Macià, conservat en formol a l'exili. No se sap qui va entrar a la caixa de plom que contenia el cor, tot i que podria haver estat perfectament Dalmau Costa. El que se sap és que l'òrgan va acabar sent custodiat a l'exili francès per l'aleshores conseller de Finances, Josep Tarradellas.
Gener. El dia és lleig. Plovineja. Ja sento fred. Deixo l'equipatge consignat. Surto a sota el cobert de l'estació i uns francs que em queden els gasto per a comprar uns llibrets per als nens al mateix temps que una veu va preguntant en veu alta.
Monsieur Costa?
Sóc jo. Què li faig?
Teniu una muller i 2 nens? Veniu amb mi. Estan a casa meva. No aneu al moll.
Com ha anat això?
Sóc republicà. Vaig néixer a Múrcia i vaig passar 12 anys a Barcelona. Aquí treballo d'estibador al port de Seta. He vist arribar el vostre vaixell. He vist que la vostra muller i els nens han sortit de la cua de la vacunació i s'han aixoplugat sota una petita barbacana de la comissaria. Un policia els ha tret i els ha obligat a tornar a la cua. A Seta la majoria de la gent és antifranquista. No és estrany que al veure què li passava a la vostra muller algú cridés «Coixón!» I tu tens família? «Coixón, coixón!» La gentada s'esbalota. He preguntat a la vostra dona d'on eren. M'ha dit que vos éreu a l'estació. I voilà! Anem a casa. Avui és diumenge i tenim paella. Llàstima que fa 4 hores que és feta.
De Perpinyà, la meva germana Maria i els cunyats, en rebre el telegrama, han agafat un taxi. El moll està buit de gent. Continua plovinejant. La meva germana pregunta i algú l'adreça a casa del monsieur que ens ha ajudat. Abraçades, llàgrimes amagades, llàgrimes d'agraïment. Anem amb el mateix taxi a Perpinyà. Estic molt agraït al monsieur, però no em vaig posar efusiu per culpa de la grip. Molt agraït, però no estic content de mi. A Perpinyà em fico al llit uns quants dies. De sota del llit hi ha una massa de plom. Dins la massa de plom hi ha un cor. És el cor de Francesc Macià. El meu germà Dalmau sap més que jo. També està a Perpinyà. Ha vingut per la muntanya, desfet de veure tanta misèria. Plora quan s'explica. Si es pot dir, us confessaré que tots plorem pels que no tingueren la nostra sort. El moment és de desconsol, d'impotència. Però una flama d'esperances i d'optimisme m'acompanyarà al llarg de la meva vida.
Això és En Guàrdia.
Doctor Burillo, acabem de sentir aquest fragment. És clar, ara ens sona una mica, no sé si dir-ho, escatològic, això d'anar passejant el cor del president mort, amb el president Macià, pel món, no? Però, clar, també és una mena de relíquia. Això no era tan estrany en el seu moment. Això es feia, aquest tipus de coses, i flocs de cabells, i coses d'aquest estil. És, encara que ens doni una mica de repelús, el concepte...
O s'embalsamaven.
Sí, es traslladaven. Bé, encara recordo el xoc d'entrar a l'Església del Vaticà i veure diversos papes embalsamats allà, que, esclar, xoca molt aquest tipus de coses impressionants, però en aquella època això era més normal. Dalmau Costa hi va tenir alguna influència en aquest tipus de qüestions? Va seguir custodiant posteriorment quan es va quedar ell al cor de Macià, com va anar la cosa?
No ho sabem. Entenem que aquest tipus de fetichisme, bueno, polític, no?, per dir-ho així, doncs, era això, no?, una moda de l'època, una tendència. En tot cas, el que sí que sabem, per aquest diari que vam rescatar del germà d'en Dalmau Costa, un diari manuscrit, no sabem si ha escrit a posteriori, però que són uns papers que ens ha fet arribar a la família, doncs sabem això, que en Dalmau fa aquest paper. Segurament ell passarà la frontera en aquells dies del gener del 39, passarà la frontera diverses vegades anant i venint al voltant de totes les autoritats que estan al Mas Perxés, no?, d'Agullana, oi?
Sí.
Exacte. Llavors ell va i ve i té una germana que viu a Perpinyà, i per tant això també li dona una certa mobilitat. En un llibre d'en Sauret s'explica que en Dalmau passa un camió amb no sé quants milions de pessetes i amb mobiliari. Allò era una desbandada, ja ho sabem. Hi havia coses que anaven, després que tornaven, hi havia objectes...
I el cas del cor s'ha posat en dubte per diversos historiadors que diuen que això no va ser mai així. Bé, és una de les incògnites de la història de Catalunya.
És que, a més, diguéssim, hem de pensar quins moments eren aquells, i el desgavell pot ser important. Això de passar amb milions o no, tant podia ser que hagués passat com que no, perquè els rumors, el no sé què, qui ho ha fet això, han passat. És clar, devia ser una situació tan terrorífica que no és estrany que hi hagi notícies falses o mal construïdes.
Exacte.
Al voltant del tema.
Exacte.
És natural.
Si passaves milions de pessetes que dins de 4 dies no tindrien reconeixement, per què et servien?
És el que
anava.
És que així s'han dit tantes coses absurdes sobre aquest fet, però sí que és veritat que hi ha moltes llegendes, algunes no són...
I que es
devien
cometre errors, diguéssim.
Tothom...
Clar... Errors?
Cames, ajudeu-me.
Exacte. I ajudem a la família primer de tot. I mira...
Perquè estan ametrallant i bombardejant la gent que fuig.
I ja no corrupteles, perquè no sé si és la paraula, però si aquella sensació de dir, ostres, en aquest moment de desfeta, ajudaré els meus al màxim possible. Això és absolutament humà, sí. I suposo que devia passar, no sé si amb Dalmau Costa, però devia ser generalitzat, no?
Cal dir, en honor també a la veritat històrica, que a mi em va sorprendre, que clar, tenim un exili dramàtic, terrible i mortífer, que és el dels camps de concentració i el de la gent que escapa com pot, i després tenim un exili doncs més còmode, entre cometes, val? Dintre de tot el dramatisme, però hi ha un exili de personalitats i de persones que estaven al voltant d'aquestes personalitats que més o menys doncs van anar trampejant la situació, bé perquè tenien contactes, bé perquè parlaven idiomes, bé perquè tenien la butxaca uns quants francs o uns quants dòlars o unes quantes lliures que els van facilitar molt les coses. En Dalmau va ser d'aquests darrers, no?
O sigui, no va ser un exiliat de tercera, com diuen Carles Fonseret.
Sí,
ell mateix.
Sí.
Ell diu exiliat de tercera, vol dir que n'hi ha que són de primera i de segona.
De cap manera. En Dalmau va ser de primera i només cal veure una foto del 39 en què es passegen pel passeig dels anglesos de Niça, agafats de bracet i sembla que estiguin fent turisme.
Clar, i no,
i van amb l'Antonieta Macià, van amb la dona, amb l'Emma Alonso, van ben vestits i no se'ls veu pas allò...
Passant-ho malament.
No. I que segur que ho passaven malament en el seu interior...
I que els van perseguir, però no estaven en un camp de concentració com la resta.
Exacte.
O sigui, vivien decentment dins del drama de fons que hi havia. A partir d'aquesta situació, de tota manera, la situació a França es va deteriorar molt ràpid. Recordem que el maig del 40 hi ha la invasió alemanya, però és que la guerra s'ha declarat l'1 de setembre del 39. Vull dir que, a pocs mesos... Per tant, la situació a França, i a partir de la declaració de guerra contra Alemanya, la situació dels exiliats també canvia i es transforma. Què li passa a Dalmau amb Costa en aquest període?
El germà d'en Dalmau, que també ha fugit a França perquè ha estat al costat d'en Tarradellas com a assistent durant la guerra...
Antonet,
aquest Tonet que comentàvem. Ell, el juny, ja marxa cap a Mèxic. I ja s'instal·la allà, i com que és una persona que s'ha format en la cuina de l'hotel familiar que comentàvem abans, doncs allà ràpidament troba feina i li escriu amb el germà i li diu: escolta, Dalmau, vine cap a Mèxic, aquí tens de tot, aquí en dos dies faràs duros, els americans venen carregats de dòlars, aquí qualsevol persona que s'espavili una mica se'n sortirà, vine i farem pinya els dos. Però en Dalmau està dubtant perquè ell se'n va a l'Argentina a trobar-se amb l'Hipòlit Nadal.
Ja, el seu amic.
El seu convilatà, tan idealitzat, no? Però dubta, i al final els fets es precipiten, i clar, el setembre del 39, allò ja és un desastre, i en Dalmau al novembre s'embarca en un dels darrers creuers nord-americans que anaven recollint nacionals nord-americans per endur-se'ls cap a Europa i ja acabar els últims viatges, perquè era un creuer de luxe amb el que ell s'embarca. I a Bordeus s'embarca amb el creuer Manhattan, que el porta a Nova York. De Nova York en tren fins a Nuevo Laredo, a la frontera amb els Estats Units, a l'estat de Tamaulipas, i d'allà també amb un altre tren fins a la ciutat de Mèxic, on arriben a finals de novembre del 39 en Dalmau Costa, la seva dona, la filla Glòria, que havia nascut a la Catalunya Nord, a Bernet als Banys, i un nebot que havia sigut milicià, que era estudiant de medicina i que en aquell moment té 21 anys i que s'ha sumat a la família, com tantes famílies d'aquestes reconstituïdes que fugen cap a on sigui, a llocs segurs.
I allà a Mèxic aconsegueix feina al costat del seu germà?
Immediatament, tant la dona d'en Dalmau com el germà Tonet comencen a treballar en un petit bistró d'origen húngar de jueus. Hi ha una colònia jueva important a Mèxic des dels anys 30, i allà fan el que poden, fan del que en diuen de meseros, com es diu a Mèxic. Després agafen ja molt ràpidament un restaurant que es diu Papillon, que ja existia, un restaurant que ja s'assemblava al que ells volien, un restaurant d'aires europeus, que justament decorarà la dona d'en Tisner, la Carme Cortés. Decorarà amb pintures aquell local, i és un local molt cèntric, al carrer Madero, just al costat de la plaça del Zócalo de Mèxic, i allà ja les coses aniran molt bé i començarà a parlar-se d'ells dos com a uns grans restauradors. Passa que no s'acaben entenent, i finalment en Dalmau abandona el negoci i obre el que serà el seu gran restaurant el maig de 1944.
Dalmau Costa va mantenir una intensa amistat amb Josep Tarradellas, tot i la distància i les desavinences polítiques, sobretot quan Tarradellas va ser escollit president de la Generalitat a l'exili i Costa va plantejar si calia apartar-lo de la gestió directa del partit. A les cartes que s'enviaven comentaven els diferents aspectes de les seves respectives trajectòries. L'any 1945 es referien a l'èxit del restaurant que havia obert Costa al Paseo de la Reforma de la capital mexicana, el restaurant Ambassadeur.
Ciutat de Mèxic, 19 de setembre de 1945. Apreciat Pep, des del bistró húngar que ja t'havia explicat, he arribat a l'actual, que més o menys és el que tantes vegades havíem somiat i parlat en els nostres projectes. És una realitat, la millor del país, sense cap dubte. Per arribar-hi no tens idea el calvari que he passat. Sortosament, puc dir que de la misèria més afrosa he aconseguit, si no una altra cosa, una independència absoluta. És un magnífic present i un millor per vindre encara. 30 anys endarrere hauria pogut dir: tinc la família assegurada. Avui no es pot dir res perquè no sabem res del que som ni del que valem, i menys el que valdrem. Diuen per ací que sóc el que m'he debullat més, el que m'he espavilat millor. Jo no ho sé, però els deixo dir.
Et diré que treballem moltíssim, som molt esclaus. La meva dona ha estat una revelació. Es lleva a les 7 del matí cada dia per anar a obrir a 8:45 i roman al peu del canó fins a les 9 del vespre. I hi ha dies que més tard. Jo hi vaig a les 12 del migdia, ja que comencem el servei a la 1, i romanc fins a les 3 o les 4, i hi ha dies que fins a les 5 del matí. En realitat, el servei l'acabem a la 1 de la matinada, sempre. Però queden endarrerits i un ha d'aguantar la llauna.
Sant Martin-le-Beau, 25 de setembre de 1945. Amic Dalmau, segons notícies rebudes per diferents conductes, sé que no et pots queixar de la teva estada en terres mexicanes, perquè m'han informat que el teu negoci marxa molt bé. N'he estat molt content i te'n felicito sincerament.
En Guàrdia.
Doctor Burillo, l'ambassador va ser un èxit. Un èxit i es va convertir en un restaurant clau a la política mexicana, també, i a la vida social mexicana.
Així és. Si li diem que Dalmau Costa és el mestre de cerimònies de dues nacions és perquè ho havia estat a Catalunya i ho serà a Mèxic, on adquirirà una notorietat extraordinària. Ell s'inspira en els grans restaurants de París, que ha conegut durant l'exili dels anys 20, la Tour d'Argent, Le Taillevant, Le Grand Beaufour, aquests grells restaurants clàssics, importantíssims, sí, sí, luxosíssims. Ell vol fer el mateix, i clar, en aquell moment aprofita que Europa està devastada per la guerra, estem a l'any 44, encara no ha acabat la Segona Guerra Mundial, el turisme internacional no té on anar, sobretot el nord-americà, val? I per tant ell aprofita la vinentesa i diu: mireu, jo aquí us poso una taula d'inspiració francesa amb tocs mediterranis, una decoració versallesca, per dir-ho així, i els millors cuiners de Barcelona que han vingut amb mi. Cuiners que estaven al Ritz, cuiners que estaven als millors restaurants de Barcelona.
I que estaven penjadíssims allà, clar, esclar.
O sigui, en certa forma, va ser el que el Ferran Adrià ha estat a la cuina universal, ell va ser com restaurador, amb un restaurador universal, amb l'ambient...
Exacte. I per anar molt al gra i per no deixar-nos res, en Dalmau serà a Mèxic tres coses. Serà un restaurador de fama internacional, perquè l'any 44 obre un restaurant, el 54 un altre i el 64 un altre, cadascun més exitós que l'anterior. Segona cosa, serà un benefactor de les lletres catalanes, de la literatura catalana, de totes les iniciatives, els Jocs Florals, tot el que faci l'Orfeo Català, publicacions com Pont Blau, llibres, edicions, tot el que es faci a Mèxic, hi hauran diners posats per en Dalmau Costa, moltes vegades de manera anònima o
discreta.
O discreta, no? I la tercera, diguéssim, petja que deixaran Dalmau serà com a reorganitzador del partit Esquerra, que és on hi haurà l'agrupació més gran de tot l'exili, no?, a banda de França. I, per tant, ell estarà allà fent de mà dreta d'entradelles fins que les desavinences personals i polítiques els separin, no? Però diríem que fa aquestes tres funcions que no són... No sé quina és més important que l'altra.
En totes tres té èxit, amb seva mesura, òbviament. Com restaurador li vindran tothom de l'època important, sobretot nord-americans, però també mexicans, que passaran per allà, això que comentàvem, els Kennedy o els grans artistes de l'època, etc., passaran pel seu restaurant. I també com a organitzador d'aquest món de l'exili i com a mecenes, la seva feina serà impressionant. Queda petja de Dalmau Costa en aquests moments a Mèxic?
A veure, sí i no. És a dir, l'exili es va vertebrar i es va poder cohesionar gràcies a personalitats com en Dalmau Costa. I encara avui dia l'exili català, és a dir, els fills i els nets d'aquells descendents, es coneixen entre ells perquè es trobaven a les festes d'en Dalmau Costa, perquè anaven als restaurants d'en Dalmau Costa, perquè anaven a casa d'en Dalmau Costa.
I a l'Orfeo Català, que fa d'eix.
Exacte, no? I llavors, avui dia encara hi ha aquesta petja, i quan entrevistes a persones que el van conèixer, tothom diuen: ei, sí, allò era un pal de paller. Era distant, feia por, quan ell parlava tothom callava, vull dir, era una autoritat, com un gairebé com un padrino, no? Però gràcies a això, aquesta comunitat catalana
va cohesionar,
sí,
es va mantenir. Doctor Lluís Burillo, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos la vida d'aquest personatge fascinant i realment poc conegut, Dalmau Costa, mestre de cerimònies de dues nacions. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Josep Maria Soler i Sabater, ja sabem, com sempre, la vida de tantes persones és tan fascinant quan rasques una mica.
No, a més, és a dir, pots investigar, conèixer, t'han explicat coses, que, però que fos tan important i que fos tan generós en la cultura, amb aquestes coses que no es veu, això sí, la veritat, t'enamora la fidelitat al país. No?
Això és l'Enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnic, Manel Bernat.
I amb les veus de Joan Anton Ramoneda, Marc Lobato i Xavier Martín.